de dilluns a divendres a Canal 20 Ràdio, Canal Esportiu. A les 2 del migdia i amb reposició a les 9 del vespre i a la 1 de la matinada. Els dilluns, els marcadors del cap de setmana. Els dimarts parlem del futbol verdolenc. Els dimecres, poliesportiu. Els dijous, el futbol base. I els divendres, l'agenda del cap de setmana. De dilluns a divendres, a Canal 20 Ràdio, Canal Esportiu. Què tal? Com esteu? Benvinguts al Canal Esportiu del dimecres, avui 3 de febrer del 2021. Un canal esportiu amb el que parlarem, com és costum, d'hoquei patins i de pàdel, però avui també parlarem de futbol. Avui hem de parlar d'una carta que han fet els clubs del Penedès i Garraf, que han adreçat al president de la Federació Catalana de Futbol, expressant el total recolzament d'aquests clubs de les comarques del Penedès i Garraf al delegat federatiu Manel Duran, a la vegada que exigeixen doncs, conèixer els motius pels quals s'ha produït aquesta destitució del president doncs, del delegat de la Federació Catalana, el Penedès i Garraf Manel Duran, i demanant també la seva immediata restitució al càrrec. Parlarem amb el Manel Ortiz, amb el president del Moja, d'aquesta carta, com dèiem, que han adreçat els clubs del Penedès Garraf a la Federació Catalana de Futbol. Tot això és el que tindrem avui al canal esportiu d'aquest dimecres. Armand Benet, un servidor, serà qui us estarà acompanyant. Comencem. Canal 20 Ràdio. Anem a parlar d'hoquei patins, doncs. El nostre company Enric Vidal ens apropa la jornada del cap de setmana de la Hoquei Lliga, també de la Hoquei Lliga Plata, amb doble victòria del Noia, amb un partit ajornat davant del Calafell, que va guanyar 1-4, i el mateix marcador, 1-4, el que es va produir aquest dimarts amb el partit corresponent a aquesta darrera jornada de Lliga, a la pista, difícil pista del Lleida, i la derrota del Patí Vilafranca, que deixava el liderat a Manlleu aquest passat cap de setmana. Enric Vidal, doncs, ens apropa tota la informació del món de l'hoquei patins.
Durant el 31 de gener, també durant el dia d'ahir, el dimarts 2 de febrer, es van disputar partits de les dues màximes competicions a nivell nacional, com són l'hoquei Lliga i l'hoquei Plata, així que, com fem habitualment en aquest comentari setmanal d'hoquei patins aquí a Canal 20 Ràdio, repassarem els marcadors d'aquests partits, comentarem l'estat de les classificacions i finalment parlarem dels partits que es disputaran durant el proper cap de setmana del 6 i el 7 de febrer. Abans de començar a comentar la 17a jornada de l'Hockey Lliga, repassem el partit que va disputar el Club Esportiu Noia el dissabte a la tarda contra el Club Patí Calafell, corresponent a la jornada 14 de Lliga i que s'havia suspès per culpa de la pandèmia, ja que hi van haver dos casos positius a l'equip calafellenc. Pel que fa al partit, bona victòria del conjunt roig i negre a la pista del Calafell per 1-5 en un bon partit dels de Ferran López, que van oferir un bon nivell de joc. Amb aquesta victòria, l'equip sadorninenc es va assegurar una plaça per a la Copa del Rei d'aquesta temporada, així que felicitem a l'equip al penedesenc a veure si aquesta Copa del Rei es pot disputar dintre d'uns mesos amb total normalitat. Continuem parlant de l'Hockey Lliga i repassem els marcadors de la 17a jornada de la competició, que va deixar els resultats de Barça 9, Lloret 2, Mataró 4, Palafrugell 9, Club Patí Taradell 4, Deportivo Liceo 2, sent aquest el partit sorpresa de la jornada, Igualada 2, Club Esportiu Vendrell 4, Club Patí Vic 1, Club Patí Voltregà 3, Club Esportiu Lleida Llista Blava 1, Club Esportiu Noia 4 i Caldes 4, Club Patí Calafell 2. No es va disputar a la Reus Deportiu contra el Girona degut a un possible cas de Covid-19 a la plantilla del Reus Deportiu. Per tant, el partit disputat ahir a la nit, el Noia va aconseguir una molt bona victòria a la pista del Club Esportiu Lleida Llista Blava, un dels millors rivals de la categoria, per 1-4 en un molt bon partit de l'equip penedesenc, que sembla que per fi comença a encadenar una bona ratxa de resultats. En aquests moments, el Noia és el 7è classificat de l'Hockey Lliga amb 23 punts, a manca de recuperar el partit pendent corresponent a la jornada 16 contra el Reus Deportiu. Parlem ara de l'Hockey Lliga Plata, competició on es va disputar la 13a jornada del campionat i comencem repassant els marcadors del grup nord, que van ser Deportivo Liceo B 1, Club Compañía de María de Coruña 0, Jolaseta de Getxo 3, Club Patinareces d'Astúries 3, Capellada 0, Sant Just 2, Club Patí Manlleu 3, Club Patí Vilafranca 1, Xum Massanet 5, Sant Cugat 7 i Club Patí Tordera 3, Club Dominicos de Coruña 2. Parlant del partit del Club Patí Vilafranca, derrota dels vilafranquins a la pista del Manlleu, en el que va ser un duel molt intens i igualat que va guanyant l'equip osonenc per 3 a 1. Tot i aquesta derrota, l'equip vilafranquí és l'actual tercer classificat d'aquest grup nord de la Hockey Plata, a falta que el Sant Cugat del Vallès, actual quart classificat, disputi els dos partits restants que el permetrien avançar al conjunt vilafranquí. Ara la competició s'atura durant 2 setmanes, temps que el Club Patí Vilafranca haurà d'aprofitar per acabar de preparar-se per l'important partit que enfrontarà a mitjans de febrer contra el Sant Just, actual segon classificat de la categoria. Pel que fa al grup sud de la Hockey Plata, també es va disputar la 13a jornada del campionat, que va deixar els resultats de Club Patí Les Roses de Madrid 4, Club Deportiu Arenys de Munt 5, Seccions Deportives Espanyol 4, Burguillos d'Extremadura 2 i Club Patí Vilanova 0, Pas al Coll 5. No es van disputar el Club Deportiu Santa Maria del Pilar contra el Club Patí Alcomendes i el Sant Feliu contra el Barça B. Aquests dos partits encara no tenen una data per disputar-se i sí que té data el Club Patí Ribes contra l'Alpicat, que es disputarà aquest proper diumenge 7 de febrer a les 4 de la tarda, aprofitant aquesta aturada de calendari. Finalment, acabem repassant el calendari previst per aquest proper cap de setmana del 6 i el 7 de febrer, on només es disputaran partits de l'Hockey Lliga, ja que, com hem dit, l'Hockey Plata s'atura durant 2 setmanes i no es tornarà a jugar fins al cap de setmana del 20 i el 21 de febrer. Així doncs, repassem els partits que es jugaran durant aquest cap de setmana, corresponents a la jornada 18, que seran Deportivo Liceo contra Futbol Club Barcelona, Club Esportiu Andrell contra Club Patí Taradell, Caldes contra Club Patí Vic, Palafrugell contra Club Patí Voltregà, Lloret contra Mataró, Club Esportiu Noia contra Igualada, Girona contra Club Esportiu Llei de Llista Blava i Club Patí Calafell contra Reus Deportiu. Aquest cap de setmana, doncs, el Club Esportiu Noia rebrà a l'Igualada, actual 14è classificat d'aquesta Hockey Lliga, que ha anat de menys a més a mesura que ha anat avançant la temporada, ja que el conjunt de la Noia va començar molt malament i actualment està intentant recuperar posicions. Per tant, partit complicat el que afrontarà el Noia contra un rival bastant necessitat de punts. 107.0
FM. I anem a parlar de pàdel ara. Avui no tenim crònica de pàdel, però sí que el que farem és anar a buscar la primera que el Raúl Valladares ens va fer, la primera crònica que va sortir ara ja fa uns mesos aquí al programa, al canal esportiu. Avui el Raül ha sigut papa de l'Abril i evidentment doncs des d'aquí li donem una forta abraçada al papa, a la mama i també a la nena, a l'Abril, molt enhorabona, doncs, i evidentment doncs que avui et deixem fer festa, no hi ha cap problema. Doncs anem a escoltar, com dèiem, aquesta crònica que ens va fer, la primera crònica que ens va fer el Raúl Valladares ara ja fa uns mesos, del món del pàdel.
Hola a todos, padeleros y padeleras de la zona. Es un placer para mí estar otra semana comentando un poquito de datos sobre el pádel, esta semana con más alegría, ya que nos dejaron, ya que pudimos finalmente abrir las instalaciones. Y creo que es una alegría no solo para los centros, sino también para los usuarios que se han volcado a llenar las pistas y a jugar a pádel. Había muchas ganas y esto es muy bueno para el deporte y muy bueno para todos. Esta semana ya hemos podido, ya empezamos con los torneos habituales, los torneos del club, con los americanos, así que ya tenemos un campeón del americano del martes, que es Xavi Martínez, nuestro jugador Xavi Martínez, que ha ganado el primer americano matutino. Comentar también que tendremos el sábado a las 10:30 el americano con ranking y esta semana también tendremos americano el domingo a las 5:30. Para los que no puedan venir el sábado, tenemos la opción del domingo. O sea que sería sábado a las 10:30 de la mañana y domingo a las 17:30 de la tarde. Hoy me gustaría hablar sobre 5 factores que mejoran nuestro rendimiento. Primer factor, calentar bien. Para entrar a un partido en las mejores condiciones posibles, es importante hacer estiramientos dinámicos y obviamente al terminar la partida para descargar la musculatura y así evitar lesiones, ¿sí? También antes de empezar el partido es importante hacer un buen calentamiento de pista para tener articulaciones y musculatura a punto para la exigencia que conlleva el partido. En esta época del año se vuelve más importante hacer un buen calentamiento, ya que en invierno, como todos podemos apreciar, las lesiones musculares son más frecuentes. El frío hace que la musculatura trabaje más rígida, entonces tenemos más probabilidades de lesión. Así que hacer un buen calentamiento es fundamental, ¿sí? Otro factor que nos ayuda es elegir adecuadamente los golpes. Cuando empezamos a practicar el deporte, casi todos los jugadores pasamos por diferentes etapas, ¿no? La primera etapa generalmente es pasar la bola, como se pueda, ¿sí? Poco a poco, a medida que aprendemos, le vamos dando un poquito más de dificultad a los golpes, ya sea con efectos o con velocidad. Y luego viene, cuando ya controlamos los efectos y la velocidad, la colocación de la bola, para evitar que vuelva difícil, ¿sí? Un poco se trata de eso el deporte, de jugar bolas para que no me vuelvan difíciles. Yo, si la bola me vuelve fácil, quiere decir que mi tiro estuvo bien ejecutado en pádel, ¿sí? En cada etapa de nuestro juego y a cada nivel que vamos superando, debemos lograr neutralizar al rival. Elegir bien el golpe que usamos en cada momento es muy importante. Hay 3 variedades de golpes en general, ¿sí? Que son los más utilizados: el cortado o slice, el liftado o top spin y el plano, ¿sí? Entonces tenemos que ir evaluando cada situación, cada bola como nos viene, la dificultad de la bola que nos juega el rival, para poder ir utilizando el mejor golpe posible en cada situación, ¿sí? De esto hace que nuestro rendimiento mejore, ya que evitamos errores. Otro tema importante es el hecho de subestimar al rival, ¿sí? Subestimar al rival hace que nuestro rendimiento baje. A veces cuando entramos a calentar y vemos que el rival tiene dificultades para devolvernos la bola o que no le da fuerza, no le da efecto y pensamos que el partido será fácil, ¿sí? Esto es un error bastante frecuente, ya que si no podemos jugar con intensidad, si pensamos que el partido es fácil y nos relajamos, ¿sí? El rival fácilmente puede llevarnos a su terreno y ganarnos el partido, ¿sí? Entonces, intentar jugar siempre con intensidad y en un terreno que podamos controlar, a una velocidad que podamos controlar y jugar sin errores y sobre todo llevando las riendas un poco del partido, ¿sí? También otro factor que hace que no juguemos nuestro mejor, que no tengamos nuestro mejor desempeño, es abusar de los golpes fuertes, ¿sí? Es un error bastante frecuente cuando empezamos a jugar a pádel, querer darle a todo fuerte. Cada globo que viene, jugarme una bola agresiva, jugarme un smash, el punto con cada golpe, ¿sí? Esto es un error bastante frecuente también al principio. Poco a poco iremos viendo que es un juego de no fallar la bola más que de ganar los puntos. Por lo tanto, un poco conectado con lo que decíamos antes, jugar bolas que podamos controlar y sobre todo bolas dentro, ¿sí? Evitar errores tontos y evitar errores por jugar bolas muy agresivas cuando no toca, cuando no es el momento, ¿sí? Otro error bastante frecuente y que perjudica el desempeño, principalmente al principio, es jugar, no posicionar el cuerpo correctamente, ¿sí? Todos los golpes de pádel son de lado. Entonces, al principio vemos gente que golpea mucho de frente, que no controla, y cuando controlamos esto, cuando aprendemos a hacer los golpes bien, nuestro rendimiento mejora muchísimo, ¿sí? El importantísimo, siempre golpear de lado, ¿sí? Es la manera que podemos sacar la fuerza, el efecto, y podemos desarrollar nuestro mejor golpe, ¿sí? Bueno, espero que estos consejos sirvan para ir mejorando todos y que cada día nos divirtamos más en la pista. Soy Raúl Valladares, un saludo para todos y todas. Hasta la próxima.
I com us dèiem amb titulars, ara anem a escoltar, anem a parlar amb el Manel Duran, i que doncs ens expliqui aquesta carta que han fet arribar la pràcticament totalitat dels equips del Penedès Garraf a la presidència de la Federació Catalana de Futbol, expressant doncs el total recolzament d'aquests clubs de la comarca Penedès Garraf pel seu delegat federatiu, que era fins ara el Manel Duran, i exigir sobretot a conèixer doncs els motius per als quals s'ha produït aquesta destitució del Manel Duran. Anem a parlar doncs amb el Manel Ortiz. Com dèiem, avui parlarem doncs concretament amb el president del Moja, el Manel Ortiz. Manel, com estàs?
Molt bé.
És així, heu fet arribar aquesta carta pràcticament amb tots els clubs del Penedès Garraf, demanant com a mínim això, no?, explicacions, un per què, no?
Sí, la veritat és que ens va agafar tothom per sorpresa i no ens ho esperàvem. Nosaltres com a clubs del Penedès Garraf, una mica el que vam fer és ajuntar-nos uns quants, vam intentar recopilar el màxim d'informació, parlar amb el Manel també, i vam decidir fer una reunió virtual a alguns clubs, érem una vintena de clubs que ens vam poder ajuntar, i vam parlar una mica d'accions a emprendre o què és el que podíem fer per mirar de solucionar aquest tema, no? Aleshores vam acordar doncs fer aquesta carta, intentar involucrar el màxim de clubs. Al final han sigut 54 clubs, pràcticament la totalitat de tota la delegació Penedès Garraf, i en aquesta carta una mica el que demanem, com ja apuntaves, és, en fi, les explicacions, el perquè d'aquesta destitució, donar recolzament al Manel. Durant aquests 10 anys ha estat una persona que ha fet un treball impecable aquí a la comarca en quant a futbol base, en quant a futbol amateur, i per altra banda també inclús demanar que se'l restitueixi i que no ens quedem sense delegat federatiu. Ara mateix amb la que està caient, doncs quan no tenim cap enllaç amb la federació i no podem quedar desatesos, una mica per aquí és la línia, no?
Clar, quan pràcticament la totalitat dels clubs del Penedès Garraf, que és la zona on hi era el Manel, estigueu d'acord amb que evidentment la feina que ha fet el Manel durant aquests 10 anys ha sigut magnífica, s'entén que la destitució no és evidentment doncs per fer malament la feina.
No, la veritat és que per això volem saber els motius exactament. Nosaltres hem parlat amb el Manel i tenim la versió del Manel i ens la creiem. Simplement demanem la versió una mica de la federació, a veure què és el que argumenten o què és el que aquesta falta de confiança que segons ens ha arribat és el motiu, quina és aquesta falta de confiança i per què després de 10 anys del Manel fent una tasca excel·lent aquí, ara de repente doncs se'l destitueix. No ho entenem.
Realment vosaltres, bueno, ho heu viscut tothom, no? Però semblava que a vegades estava dos partits alhora. El que és impossible és que pràcticament vivia el cap de setmana de futbol a tot arreu.
Sí, el Manel és una persona de futbol. Durant molts anys ha estat vinculat a un club, al Sant Pere Molant, aquí, com a president i a la Junta i això. Per tant, és una persona que sempre li ha agradat el futbol. Després, quan va fer el pas a la federació, diguem-ne, com a delegat representant de la comarca, doncs ha estat, diguem-ne, sempre ajudant els clubs, sempre a disposició, sempre amb el telèfon obert, veient futbol, visitant camps, visitant a clubs, i tant aquí com al Garraf, em consta, tots els equips del Garraf que hem anat parlant, també la seva sorpresa i diguem-ne, indignació és evident, amb la qual doncs, bé, no ho entenem i ja et dic que ens agradaria que pogués tornar a ser el nostre representant.
De moment, evidentment, no heu rebut resposta, no?, de la carta.
No, i també ens sorprèn perquè, home, es va presentar dilluns. Pensem que és prou important el tema com per actuar ràpid i actuar urgent.
I, per altra banda, evidentment, també hem de parlar del que està passant. Ara mateix, doncs, els clubs no estan fent entrenaments. Vosaltres, doncs, evidentment, teniu gent de fora. Només podrien entrenar els de Moja. Esteu, doncs, sense entrenar. No sabeu res. Ara, a més, encara, doncs, el pont que teníeu per poder saber coses no hi és. Realment, la cosa està negra, no? S'ha de ser... No sé si pessimista o optimista, però està negra la cosa.
La veritat és que, està complicat en el sentit que les mesures que s'han anat posant les darreres setmanes, mesos, no podem entrenar, no estem entrenant. Una mica, si hi havia alguna possibilitat de reempresa de la competició, també es demanava que hi hagués 3-4 setmanes d'entrenaments, perquè els clubs hem estat parats, no s'ha pogut entrenar. Aleshores, el calendari es tira a sobre. Si no podem començar a entrenar aquesta setmana o la vinent o l'altra, que això faria que el mes de març es pogués tornar a la competició, pràcticament veiem que és impossible poder competir aquesta temporada. I bé, tot i que el cor et pogués dir, o les ganes, o la il·lusió, el cap fred et diu que pràcticament la temporada s'hauria d'anar per anul·lada, i a l'agost-setembre ja en parlarem.
Perquè, clar, l'única solució, en cas que sonessin campanes i es pogués, com dius tu, millor començar el mes de març, seria només a una volta, fer la competició a una volta, només tal com està ara mateix a una volta, no hi ha res més, no?
Sí, la federació en aquest sentit ja va diguem-ne, anunciar, o dir que, no recordo exactament si va ser el desembre, que ja proposaven, doncs, en el cas nostre, segona catalana, només fer la primera fase. Recordem que hi havia dos grups, un subgrup A i subgrup B, i que aquests grups, doncs, feien una primera fase, una segona fase, per veure el play-off d'ascens i tal. En aquest sentit, la federació el que deia era només fer-se una primera fase d'aquests 11 equips que seran en 10... 20 jornades, fer aquestes 20 jornades, i després el primer de cada grup optar un ascens, i els dos o tres de baix, doncs, el descens. Però tot i aquesta reducció de fer-ho només en una fase i ascensos pràcticament directes i això, és que no tens material, perquè aquesta remodelació, diguem-ne, que es va anunciar el desembre, era per començar a finals de gener, primers de febrer. Clar, estem ja primera setmana de febrer, no hi ha novetats. Entenc que aquesta setmana hauria d'haver-hi, bueno, algun anunci del Procicat, que també doni peu que de la federació prenguin decisions, però vaja, no tenim informació. Potser també la federació hauria de decidir, independentment de Salut, Procicat i Generalitats, dir, doncs, determinem una decisió, la que sigui, i ja està, perquè si no estem pendents, els clubs no sabem ben bé quina és la línia a seguir. Hi ha una desinformació evident. En fi, a veure aquests propers dies si s'aclareix alguna cosa.
Perquè l'altra possibilitat d'allargar-ho fins a millor finals de juliol, no sé si s'ha proposat o és factible o es pot...
Crec que la data límit era 30 de juny, val? I amb aquesta remodelació que et deia, ja ens n'anàvem, pràcticament amb aquesta primera fase només, ja ens n'anàvem a finals de juny o mitjans de juny. És que estem ja amb dates que o es comença ja o o s'ha de decidir doncs, aquest any donar-la per perduda i, com et deia, a l'estiu doncs ja en parlarem.
Doncs és el que hi ha, no? En tot cas, m'imagino que clar, aquí té ganes de començar, suposo que és la federació, no? Per el que sigui. Els clubs teniu mono de futbol, però tal com està tot, doncs potser ens hem d'oblidar una mica ja d'aquesta temporada 2020-2021, no?
Bé, evidentment el que s'haurà de veure és com queda, diguem-ne, tots els clubs i jugadors han aportat unes fitxes, una mutualitat, uns abonaments, diguem-ne, està una mica en l'aire com es resol aquest tema, en el sentit de que si aquesta temporada no has jugat, doncs evidentment pot ser que es convalidi, o la lògica diria, doncs bueno, es convalida de cara a l'any que ve, i pensem que també hi ha molt de futbol base, hi ha molts pares doncs, que paguen perquè els nens puguin jugar i tal. Tot això, hi ha molta aquesta incertesa, és la que també una mica els clubs demanarem que resolgui i que se sàpiga una mica com queda el panorama d'aquest any o inclús de cara a la temporada que ve, aquesta condonació que et deia de les quotes o aquest tema, a veure com queda resolt.
Molt bé, Manel, doncs esperem notícies de la carta i en aquest cas també Procicat o Federació, qui sigui, doncs que digui alguna cosa ja, perquè ja estem al febrer i ja la cosa ja pinta molt malament, doncs almenys doncs que diguin alguna cosa. Manel Ortiz, president del Moja, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres. Que vagi bé.
Adéu-siau.
Gràcies.
Fins aquí el canal esportiu d'aquest dimecres. Ens retrobem divendres amb l'agenda esportiva del cap de setmana. Que vagi bé, que acabeu de passar un bon dimecres i fins divendres. Adéu-siau. De dilluns a divendres a Canal 20 Ràdio, Canal Esportiu. A les 2 del migdia i amb reposició a les 9 del vespre i a la 1 de la matinada. Els dilluns, els marcadors del cap de setmana. Els dimarts parlem del futbol olardolenc. Els dimecres, poliesportiu. Els dijous, el futbol base. I els divendres, l'agenda del cap de setmana. De dilluns a divendres, a Canal 20 Ràdio, Canal Esportiu.